Fabricació pròpia.
Sortíem que era fosc als estudiants, que fèiem torn de tarda, travessàvem el campus buit, jo anava mig frustrat. Amb tanta calma pot semblar excessiu. Llavors vaig viure com si m'estafessin la part que em pertocava d'adonisme. L'esclat amunt la gespa al meu tastet, el pedigrí rebel de vella terra. No és que apuntés jo jove compromès, tampoc sé exactament esperava. Inspiració, crec, i esperit d'equip, i tanmateix aviat va ser evident que no veníem a sotmetre el món, que el té a tret de dur l'intimidava. Res més grotesc que la gent satisfetes
del llegat. Vinga, va, què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Ja sabeu de la meva devoció pels Manel, i però és que amb el primer disc en solitari de Guillem Gisbert confirmo la meva devoció per una manera de fer música, d'arribar. Escriu molt bé l'escriptora Eva Piqué sobre aquesta cançó que estem escoltant, El miracle a les planes, una de les cançons que trobem, per ser el nou disc de Gisbert, que porta per títol Balla la masurca. Doncs bé, Eva Piqué parla de l'angoixa, de la vocació se'n menja encara ara. Aquest matí ha pujat a la caravana en Gisbert, i coincideixo amb el que li ha explicat en Trias sobre la vocació. En el camp de l'educació parlem. Diu Gisbert que les persones de lletres mixtes, que vaguem entre dos mons, que ens hem de comprometre amb una decisió que, afegeixo jo, es converteix en la teva vida, i és quan arriben els dubtes. El gran dubte, i venen totes les pors, és una emoció, com canta Gisbert. No és que apuntés jo, jove compromès, cantant aquesta cançó, tampoc sé exactament què m'esperava. En aquest tema, el cantant del Manel ha fugit dels temes d'amor, que ens tenia, doncs, a vegades, fins i tot una mica recurrents, i recau en un tema interessant, la vocació. Ara caldrà que definim o pensem una miqueta què pot significar la paraula vocació en el món educatiu. De fet, el gran diccionari de la llengua catalana diu que és una disposició, inclinació natural a una professió, a un art o bé a una carrera. Si val per reflexionar una miqueta, quan ens hi juguem en un moment de les nostres vides on encara no som prou madurs, no estem preparats per prendre decisions vitals, i si més no, també podríem fer pedagogia perquè aquesta decisió no esdevingui vital i puguem corregir-la quan s'escaigui. I si no heu escoltat l'entrevista d'aquest matí a Guillem Gisbert a la caravana, feu-me cas, recupereu-la, i com diria el mateix Trias, val molt la pena. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
3 minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Marta Jarque.
Molt bona tarda.
A la sotsdirecció.
Com esteu?
Els guions del gran Cesc Marginet.
Hola, bona tarda.
El tenim viu.
Ah, bon dia, tot el dia.
A veure, què ens explicaràs avui? Bueno, fem...
Avui, fem... faig un abans.
Vinga, va.
He fet una aventura, que és anar a baixar de Manresa a Barcelona amb la Renfe.
I què?
És esport de risc, és considerat esport de risc. He demanat abans a direcció si tenia assegurança i tal, la ràdio, per si em passava alguna cosa.
Sí, no?
Sí. No, estic assegurat, per això ho he fet.
Ah, clar.
Per això ho he fet.
Però escolta, però bé.
La conclusió és que sóc aquí.
Ets aquí.
Per tant, alguna cosa ha anat bé.
Per tant, ens ho explicaràs, no? Que ens has fet aquesta crònica preparada.
Exacte.
Aventures a la R4.
Exacte.
Vinga. Doncs a quarts justament de 5 tindrem aquesta crònica aproximadament. A la producció, a Nuri Francisco.
Bona tarda, Mercè.
Què tal? Bona tarda.
No diré res.
Vols dir alguna cosa?
Aportaré una altra cosa, no té res a veure, que és que m'acabo de menjar una amanida sense oli, perquè no hi havia oli, perquè l'oli va molt car.
Sí.
I és com si hagués fet una queixalada a l'Espanya industrial, al parc.
Ah, sí. El totxo.
I si l'hissim de digerir.
Sí.
Bueno. No ho feu, invertiu en oli.
No ho feu. A la producció des de la Peixera, el Ferran Capdevila, al Món Digital, la Mercè Mondello i la Vanessa Carrasquilla, la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina i en José Matosas i la Paula Moreno, al Món Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Alabama, Alaska, Arkansas, Califòrnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont i Virgínia. Què et sembla?
Em sembla...
No m'estaves escoltant, Mercè.
Són uns estats que són importantíssims, perquè si... No?
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Capdevila, després parlem, eh? D'aquí res, repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació i després, alerta, perquè la Marta Jarque avui fa la digestió amb el periodista Miquel Bonet.
Sí, tant.
Que ja va estar amb nosaltres la temporada passada.
Sí, viatjarem al sud.
Vinga, mira, doncs venim del sud, venim del nord.
Venim cap al sud.
Per valorar justament, la Jarque parlarà amb Miquel Bonet per valorar l'última hora sobre el projecte del Hard Rock entre Salou i Vilaseca, ja sabeu. Dimarts, en què també tindrem el punt de vista de la periodista i dramaturga Anna Ponsoda sobre l'actualitat, i a continuació tindrem un cacau diferent, avui molt il·lustratiu. Avui ens visita el Fabricació pròpia la il·lustradora del moment, Maria Picasso. A nivell mundial, a veure, Cesc, o sigui, ha posat cara dels personatges de Star Trek i de Mig Món. I la portada és de Manresa. I això ho reivindica molt ella,
sí,
no?
Sí, no me l'he trobat, però podria haver-me la trobat perfectament baixant de Manresa cap aquí.
Per exemple.
Mira, que no vingui amb l'R4.
Exacte.
Preguntem-li si
volem que arribi.
Mentre s'espera les rodalies, si
baixa algun croquis. Si és usuària, no? Podríem preguntar-li això, és veritat.
Els artistes ho fem.
Sí. Mira, ha fet la portada també de Dune. Darrerament la podeu veure passejant per l'exposició que podem veure al Palau Robert. Us en recordeu quan vam anar sobre Núria Feliu? Comissionada per l'Òscar Dalmau. Doncs bé, l'autora d'aquesta caricatura és Maria Picasso. És manresana, com deia en Cesc, i una de les il·lustradores i caricaturistes més prolífiques i conegudes a Catalunya, que ha treballat, com dèiem, arreu del món. I estarà amb nosaltres a partir de les 4. I a 4:05 avui tindrem a Marc Ginet, ens ho deia ara, circulant per la R4. N'ha tret un reportatge.
Preciós.
Preciós, eh?
Ha anat molt millor del que em pensava.
Titular, però?
El titular és l'R4, tot anirà bé.
I a part... Aquest és com el
blam, no? És la consigna.
I a partir de les 5 avui toca parlar de ciència amb el físic Joan Anton Català. Avui el mestre ens porta, us en recordeu, els fakes més importants del món de la ciència, segona part,
sí,
que ens van quedar pendents de l'altre dimarts. Com per exemple, avui parlarem aquell asteroide que hauria de col·lisionar contra la Terra pròximament. Arribarà o no, Jarque?
Jo diria que sí. Espero que més aviat que tard.
Doncs també un altre gran fake científic, aquesta no sé si el sabeu. Al Canadà hi tenen dos sols. O sigui, tenen la Lluna i tenen el Sol, però estan al mateix temps. Sembla que la Lluna faci de sol. Aquesta cara, Francisco...
Ah, carai.
Però això ho estàs afirmant, llavors no és fake.
No, això és un fake com una casa. Però és un fake que circula. I que en Joan Antol, el Joan Antol ens desmentirà.
Val.
Sí o no?
No, és que qui s'ho creu, això?
Els
terraplanistes, sí.
Mira Xavi Vilar.
Aquí coincideixen.
Clar, veus la Lluna i hi ha el Sol. I dius, què fan els dos aquí?
El que sí que és veritat que la Lluna...
Però una és la Lluna i l'altra és el Sol.
La Lluna no brilla. La Lluna no brilla com el Sol. Però hi és.
Clar, de vegades confon amb una farola. Si ets miop, veus, no? Amb la Lluna de vegades passa. Ai, la Lluna!
Sí, ai, no, que és, no,
és el Sol.
Bueno, doncs mira, el Joan Anton ens ho dirà, si és una farola o no. I amb la taula de diàleg, és a dir, amb l'Aleix Cabrera, amb la Roser Pedrós i el Guillem Figuerola, arribarem a les 6 de la tarda. Perdona, una cosa, no he dit res d'aquesta sintonia del sumari.
És gloriós, això. Sí, no he parat de ballar.
Sí, sí, jo estava així.
I què hi havia?
Earth, Wind & Fire.
El setembre.
Un saxo.
Un bon saxo, gràcies. Vinga, 10 minuts que passen de 2:45, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. I like a race that plays at the break. Bé, ja escoltàvem el Massip que deia d'aquesta retaïla al llistat de tots els estats, no?, que s'ha de votar sí. aquest superdimarts. Per tant, superdimarts també a la realitat paral·lela.
Sí, ahir el professor Manonelles, també Pau Massip, ens explicaven la transcendència del superdimarts als Estats Units, el dia on se celebren la majoria de les primàries de cara a les presidencials de novembre, que, com sabeu, guanyarà Donald Trump.
Això ja està, ja està. És així.
Sí.
Avui, però, nosaltres parlarem del superdimarts a Ràdio Estel. I concretament del superdimarts de Mercè Raga.
Dormia en un edifici guardat per àngels carubins. La Montse va estar-se aquí.
Ja ho apuntaves, Mercè, abans que Guillem Gisbert ha pujat a la caravana per presentar el seu primer disc en solitari, un disc que trenca per complet amb la sonoritat que ens tenien acostumats els Manel.
Tu pots, tu
no
pots
em facis dir res,
tu
a mi,
pots dir coses. Tu pots dir que això no, si és la realitat
no,
per a la
no, perquè
Harry.
Si obro la boca, Mercè...
Què?
Càrcel.
No, Mauri, no. Ja l'obro per tu. Mercè, el Guillem t'ha signat el vinil sí. Que et vas anar a comprar ahir al vespre, que jo em pensava que havies baixat perquè dalt de l'escriptor... no el tens a la taula,
no,
que no l'hagis perdut de vista.
No, home, no.
Val.
Està ben custodiat, això.
Va, José.
José.
Balla la Mallorca.
Sí,
que ningú hi mengi sobre, que a vegades aquí algú falla un mos als postres, vull dir, no hi mengeu a sobre, no són unes estovalletes d'aquelles individuals, és el vinil del Gisbert, signat especialment per la Mercè i algun familiar teu.
Home, i el meu pare.
El teu pare.
Sí. Josep Lluís.
Superdimarts, per tant, per la Mercè i el seu tet-a-tet amb el Guillem, i avui a la realitat paral·lela no deixarem la música ni els retrobaments, però així sí, viatgem a Itàlia.
Signorina, carbonara.
Sí, perquè els italians, com sabeu, exporten la pasta al món, però importen formats televisius suats com la voz, que seria com una eufòria, però amb un pressupost milionari.
Ah.
Per la resta, és pràcticament
és
el
igual,
mateix.
Sí.
El format li han posat per nom The Voice of Italy.
Així, tan bonic que era La Voce.
La Voce, doncs no.
Que més maco.
Italy. I la dinàmica és la mateixa que la del programa d'Antena 3, La Voz. Quatre persones del jurat escolten l'actuació d'un cantant asseguts en una mena de butaques lluminoses que semblen policlins. La gràcia és que clar, ells no veuen el cantant, val? Perquè estan asseguts d'esquena a l'escenari. Si els agrada el que estan escoltant, premen un botó i la butaca es gira... I això fa que el concursant, doncs, passi de ronda. I després hi ha un rotllo d'equips, és més complicat i tampoc... Vull dir, tampoc saps... Vull dir, ara no
interessa.
És divertit, el que té emoció, si gira o no gira.
I saps que també té molta emoció? Doncs les cares dels quatre personatges histriònics, que serien el jurat, val? Mentre es compten l'actuació del cantant, com reaccionen, que tot està molt impostat, molt exagerat, de sorpresa, de... Saps? Vull dir...
Italians.
Aquests plans curts, que sí que demostren tot un reguitzell d'emocions. Bé, total, això us ho explico perquè l'altre dia a The Voice of Italy hi va participar un home amb una melena blanca rissada amb espuma, és a dir, que ell la melena, si però... se la deixa així després de la dutxa...
Sembla el Nemolato.
Sí.
Correcte.
El pare perfectament Nemolato.
Nemolato pare.
No? Estem parlant d'un senyor de 50 anys amb els ulls pintats de marró i un cor blau al mig del front.
Sí.
Perquè no és de... El cor també està pintat, vull dir que no és autèntic el cor, no és que el cor el tingui al mig del front. Ell va participar a The Voice of Italy cantant David Bowie. Bé, jo no sé què us sembla.
Home,
si fóssiu jurat de Voice of Italy...
La primera frase m'hagués dit que era Mick Jagger, imagina't.
No, bueno.
No, cadascú canta amb la seva veu, vull dir que no, aquest programa no està fet per imitar els cantants, no?
A mi prou bé, eh? Jo
no, molt bé, molt bé.
A mi m'ha semblat com si el Núñez intentés cantar en anglès, no? No, una mica.
Us he de dir que els quatre membres del jurat van girar.
Ben fet.
Sí, van apretar, van prémer el botó. I jo us he de dir que aquesta mena de roquer de Marina d'Or... de nom Vittorio Centrone, no mireu el guió...
Però és nom de guanyador, això,
és molt més del que podria semblar a primer cop d'ull.
Ai.
És la veu, amics i amigues, d'una de les cançons que estic segura que Uri i Mercè heu ballat algunes nits a Platja d'Aro, o tu, Francesc, a la Patum.
Sí.
Així ho explicava el mateix, com es deia...
Centrone.
Vittorio Centrone, instants després de la seva actuació. Escolteu.
El 2004, jo...
El 2004, jo he estat la veu masculina d'un èxit dance, que no té res a veure amb el rock, i que sonava així.
Què faceva così?
Maia, 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 maia,
maia,
maia,
maia,
maia,
maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, maia, ma
noi de Terrassa fent veus? O sigui, ha doblat també la cançó
Roca
original?
Sí.
A veure, clar, us heu posat les mans al cap quan aquest home s'ha obert. Clar, i ha mostrat la seva autèntica personalitat.
Si m'ho permets dejar que amb aquest àudio.
Sí, hi havia moltes capes.
Sí, moltes capes. Però ens hem de quedar amb la original, diguéssim.
Sí, des d'aquí agrair al company Xavi Aguilar, que ens té una veu, té un llamp de veu.
Ui, tant, no. Podria participar a la Voice.
Ho ha fet molt bé. La Voice de Radio Estel. Clar, a veure, més enllà de la notícia de que l'Aguilar té una veu, perquè això ja ho sabíem com un tro. Clar, saber que aquest tio, no, que a priori, doncs, bueno, no, vull dir, cantava Bowie com el cantant dels The Rolling. Sí, sí. Clar, no, qui s'havia de pensar, doncs, que ell era la veu d'un dels grans hits dels 2000. Bé, a partir d'aquí, quan jo me n'he donat, se m'han obert les portes d'un camp inabastable de coneixement, companys, que ens porta una primera parada l'any 2004 al Festival de San Remo.
Home.
Mercè, que la setmana passada també en parlàvem, perquè hi va haver l'escàndol amb la Ferrany i aquella, i a un nom propi. Heu d'estar atents, perquè la història s'embolica una mica.
Ai,
és la Paula Mònica Mitratx, escolteu.
Aló, aló, Picasso,
aquesta Paula Mònica Mitratx és coneguda amb el nom artístic de Haiduchi, i l'any 2004 va actuar a San Remo amb el seu single, que era una versió del Dragostea d'Intei, recordeu, versió original de Ozone. Jo no sóc música a la taula, ui, això ets tu,
Francisco.
Però per mi això no és una versió, això és un plagi de totes les de la llei. Vull dir, és la mateixa cançó. No,
o sigui, la va treure posteriorment, aquesta cançó.
Sí, ella va versionar, ella va dir que feia una versió del Dragostea d'Intei, però és exactament la mateixa versió.
És canviat de to, potser, però el mateix.
Potser, canta una dona bastant més malament que els originals.
Sí, no és tan reeixida,
Total, que la cançó, que no entrava a competició, de San Remo, va ser un èxit a les llistes italianes. De fet, es va ubicar el número 1 durant moltes i moltes setmanes. Els Ozone, els autèntics, els de veritat, la van acusar de plagi, però la cosa es va quedar aquí.
No va prosperar.
Però com pot ser això?
No va prosperar. 10 anys després, tornem ara sí a The Voice of Italy, la cantant italiana Haiduchi va sorprendre el nostre amic roquer d'ulls pintats... I van cantar junts per primera vegada i amb tota la patxorra, perquè aquí, clar, com que l'acusació no va anar més, doncs aquesta gent, ara, aquests italians, poden cantar tantes vegades com vulguin el Dragostea d'Intei a Itàlia, aquest rompepistes que hagués hagut de ser sempre un superèxit exclusivament romanès. No sé si tu, Mercè, t'agradaria fer un duet amb en Guillem Gisbert,
per favor. Sí.
Avui has estat molt a prop, és qüestió de convidar-lo i vinga.
Molt educat,
Home, només faltaria.
No, però ha fet goig. Vull dir,
us heu fet una foto, també.
Pocs artistes et reben amb aquesta educació.
Sí?
Sí, això és així.
O sigui, és com el...
A veure, jo puc dir que no sóc objectiva ara mateix. Vull dir que tampoc la meva opinió val molt, però home, tu...
I de retruc estàs fent quedar malament a tots els artistes que han vingut a Radio Estel.
No.
Vols dir que no han sigut igual o més educats que en Gisbert?
No. És que ell és diferent. Però ara sí que us ho dic. Francisco, que aquí tenim un debat personal. Sí. Però l'entrevista que li ha fet en Trias, vull dir, perquè el Guillem Gisbert ara mateix està de promoció, no?, amb el seu nou àlbum.
Sí.
O sigui, poques entrevistes li han fet així, Per tant, us recomano que les recupereu aquest matí a 11:45.
Recupereu també el Dragostea d'Intei. D'aquesta mena de gent ja molt gran, al The Voice of Italy, que fan, doncs, això, la seva còpia, sense cap tipus de vergonya, de gran èxit romanès.
S'hi ha tornat una mica, no? Ara vaig a The Voice, a Itàlia, perquè és romanès, ell, entenc. O el cantant, o és italià.
No,
aquests dos són dos italians que han versionat i s'han fet rics gràcies a aquest èxit romanès.
Fem una cosa, això, perquè ara li demanarem al Francisco que buidi el pap, però jo no sé si podrem escoltar-ho, no? Però...
Jo crec que sí.
Sí? Vinga, va, anem-hi, va. Que en 10 minuts ens situem al punt de les 3 de la tarda. I és que, perdoneu, és que ha vingut el fill del Xavi Aguilar, que feia...
Ai!
Vara
meva.
Carai.
Dic qui fa patxoca.
No, no el veig.
Home, mira, saludant. Sembla en directe, com esteu. Gran actor,
Sí, i tant.
Fill de l'Aguilar. Escolta'm una cosa, a veure. Aquell tuit, aquella imatge, per on vols començar? Aquell disc que passarem...
que no em puc treure del cap.
Que no et pots
treure
del cap.
Per molt que ho intenti, tots insistiu. No, anirem per Twitter avui. Mira, farem una mica un remember. Fem. Vull compartir amb vosaltres un vídeo que he trobat en aquesta xarxa, on hi apareix una parella celebrant el seu amor. Això és una meravella.
Vull que l'estar ballant. Home, és que aquesta cançó... Home, és una mica ensucrada, no? O a tu t'agrada?
És que estàs buscant que la li en directe,
Que saltis.
Luis Miguel.
Home, però Luis Miguel, és que clar...
És Guillem Gisbert... Bueno, és igual. Sí, amb molts monsters, deixem-ho aquí.
Va.
Hiperrevolucionat, home, sí. Aviam, ens trobem en una època propícia per a l'exaltació de l'amor, tant si ho feu per Sant Valentí com per Sant Jordi.
Sí.
Perquè estem just al mig... No, hi ha gent que ho va celebrar per Sant Valentí, hi ha gent que ja està preparant per Sant Jordi, ho tens més o menys al cap. Fa unes setmanes comentàvem l'escapada romàntica de la Rigoberta Bandini i la seva parella a un establiment que ofereix allotjaments en cabanes penjades als arbres.
És veritat, no pares parlant.
És correcte. I és que cada cop més s'està posant de moda el concepte d'experiències.
Sí, home, i tant.
Les caixetes.
I que des de la fabricació pròpia, ja us n'hem advertit, i us l'hem desaconsellat per activa i per passiva.
Corred, insensatos!
Feu cas en Gandalf... i fugiu de tot el que faci olor a experiència i vagi seguit adjectius com immersiu, sensorial o fins i tot rural.
Què vols dir amb això, rural?
Especialment rural, jo diria.
De fet, tot el que segueixi la paraula experiència és un plus de perill en general. I de fum, també. Però sobretot fugiu lluny i no mireu enrere si el que us estan venent són experiències amb el concepte extrem. José.
Avui esteu...
Ja li agradaria a aquesta persona que acabes d'anomenar...
Què t'ha dit?
Tocar com els Extreme, Nuno Betancourt i Gary Cherone...
Yes.
Amb aquest èxit dels 90. More than words.
Estàs aquí, mira. Aquesta cançó, ara que marxa l'Aguilar, és...
És Aguilar, vols dir?
Sí, és Aguilar. Sí.
Me l'imagino a la llar de foc, amb la guitarra.
Era el dia, perquè estigués a la peixera d'en Aguilar.
Quina meravella.
Molt bé.
Si decidiu ignorar tots aquests avisos, l'única cosa que heu de tenir en compte és assegurar-vos que compartiu les mateixes aficions amb la vostra parella.
Sí.
Si no, us pot passar com aquests dos enamorats que van decidir fer quelcom diferent...
Malament.
...i comptar amb els serveis de l'empresa de Turismo Activo Especializada en Puenting, Paracaidismo, Bungee Jumping i Escalada, anomenada Paraíso Andaluz.
Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur.
Vale. Clar que sí.
Vinga pel sud.
Estem intentant com recuperar... equilibrar la balança, d'alguna manera.
Vols una experiència.
És musical.
No, jo no necessito cap d'experiència.
No, hem quedat... A més, la Marta i jo
pensem
exactament el mateix sobre el concepte d'experiències i aquestes coses.
Sí.
Sí, però digueu la veritat. Alguna vegada ho heu fet.
Home...
No, de fet, mira, em queda una caixa d'aquestes que has dit, que em sembla que se'm caduc un dia d'aquests i encara no... I
sí,
la perdré.
Costa molt, costa molt.
Perdré.
Perquè a mi me n'han regalat, però costa molt de bescanviar.
De bescanviar.
Que et vagi bé amb la persona, que, saps? Vull dir, que tingui
les
millor...
les condicions... Sí, no.
És molt complex.
I com més interessant o immersiu o extrem és la caixa, pitjor per
quadrar-ho. Molt més difícil.
És
impossible.
Aquell parell de fervorosos amants van decidir celebrar el seu amor saltant des d'un pont a la vegada, però amb dues cordes diferents.
Carai, ui, això ja pinta malament,
Us ho imagineu, no?
Sí.
Per si la idea no fos prou bona, van decidir gravar-ho cadascú amb una càmera. El que sentireu a continuació és l'àudio previ al salt de la noia, que sembla que a última hora li sorgeix algun dubte.
No!
Pareja, no todo listo para saltar a la de tres. Sí,
no me
sí.
Digues, hijo de... Ai.
No me digues!
Pobreta.
Tot per arribar aquí.
O sigui, tu volies això, no?
Ja està, fes aquesta conya.
A partir d'aquí no t'ho volies treure del cap.
Anem al pòpoli. No, aviam. també és veritat que... O sigui, això és com molt vehement. La noia està molt en contra d'això. No s'ho podia imaginar abans?
No.
Escolta, que anirem a saltar d'un pont...
Yeah. Bueno, no sé que fos una sorpresa, que això sí que seria ostres, problemàtic.
Et destapen els ulls i ets allà.
I lligat, eh? Sí. Ja sobre la barana.
Ara clar. Vinga, avall.
Hem sentit tant els instants previs com el moment exacte del salt. Escoltem ara com es desenvolupa la caiguda. Antonio és la parella i ella, penjada de la corda, anar rebotant-me dient Antonio, ven ja, saca-me d'aquí, Antonio.
Però l'Antonio estava saltant a la vegada,
al mateix
no?
Moment, al costat. Sí, sí. A uns metres, però... Clar. Sí.
I l'Antonio, ja, 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 ja.
És un document esgarrifós, corprenedor, que recull el que, sens dubte, serà un trauma de per vida i un més que possible motiu de conflicte i potencial ruptura de la parella.
Ja. Yeah.
Però per si això no fos prou, escoltem l'àudio del salt de l'Antonio, que ens confirma que aquesta relació no té cap mena de futur.
A veure.
Que això s'acaba aquí.
¡Oh, qué guapo!
Ui. Ui, l'Antonio.
És el dolent de les...
Ui. Ai, és que això no acabarà bé,
Sí, aquest home no ho sap, però és pell.
Això no aixecarà cap, fatal.
Això és el que passa per voler ser original i provar experiències diferents. Feu-nos cas... Respecteu les tradicions i celebreu l'amor quan i com toca. Per Sant Jordi, amb roses i llibres.
Clar que sí.
És que això només podia sortir malament.
Home, no inventeu coses, no arrisqueu.
Només podia sortir malament.
Saltareu un cul per Sant Jordi.
Ah, exacte.
Mireu, falten 3 minuts per arribar al punt de les 3. Fem una cosa. Us ve de gust anar cap a la Segarra?
Home, sempre. La Segarra, lloc ideal.
Guisona. Coneixeu Guisona?
Sí, home, sí. Bona àrea.
Exacte.
I a banda del Bona àrea, sabeu que hi ha un museu arqueològic que val molt la pena?
Un gatet.
No ho sabia.
No?
No.
Doncs mira, tot seguit hi anirem i que ens doni la penúltima hora.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Res, 30 segons, ja ens situem al punt de les 3 de la tarda. Fa molta ràbia, no sé si us ha passat a vosaltres, quan els mitjans de comunicació hardcore es fixen només en l'anècdota, saps? En lloc d'oferir informació i cultura, que és com hauria de ser...
Home, i contrastar, i fer bé la feina.
A Catalunya tenim moltes instal·lacions de molt valor cultural que sembla que no surten mai als mitjans, sinó si no passa alguna curiositat, saps? Alguna cosa frívola, fins i tot, no? Sabeu? Bueno,
això és així.
No sé si sí, us esteu situant.
Sí,
fem tuit, una cosa.
Tuit, no? Tuit fàcil, aquestes coses.
Sí, sí, bueno, alguna, saps, algun detall que sigui diferent. Parlem uns minuts amb en David Castellana, que és el director del Museu Arqueològic de Guissona, on s'hi fan un munt d'activitats, com ara visites guiades i teatralitzades, o bé concursos literaris. Bon dia, David.
Bon dia.
David, que hi ha un gat al museu.
Sí.
Ai, i com es diu el gat?
Diu un gat.
Dius, David?
Que, de fet, hi viu un gat.
Hi viu un gat, eh? I com es diu aquest gat?
Catus.
Catus.
Catus, que Catus. Curiós.
Sí. Catus, o sigui, viu un gat que es diu Catus al Museu Arqueològic de Guissona, eh, David?
Això mateix.
Perfecte. Té Instagram, el Catus?
Sí, de fet, és un influencer en creixement.
Estic parlant d'un influencer en creixement. És un gat que es diu Cactus i viu al Museu Arqueològic de Guissona. Quina funció hi té, el Cactus?
Bé, d'entrada, va començar sent una mica l'ocupa. A partir d'aquí, progressivament es va convertir una mica en l'ambaixador i ara mateix rep els visitants, els acompanya a les visites, el festet de tant en tant.
Ah. Cobra l'entrada també el Catus als visitants?
Com s'hi posa al lloc de cobrar l'entrada? Però de moment no m'ha aconseguit que les cobri, realment.
David, però fins i tot té merchandatge, podríem dir, no?, que comercialitza l'Associació de Gats de Guissona.
Bé, de fet, això va ser una iniciativa pròpia del museu.
Sí.
I també en col·laboració amb aquesta entitat, perquè al final estan fent una gran feina això per controlar doncs, la població gatuna de la vila.
Sí.
I llavors, com una forma de recaptar fons i d'ajudar-los econòmicament.
Escolta'm una cosa, com ho heu recollit vosaltres que el Catus s'hagi convertit gairebé, o sigui, és una estrella, David, no? És un dels reclams, de fet, del museu, no? La gent deu voler anar al Museu Arqueològic de Guissona també per veure el Catus.
Cada cop més. De fet, de seguida que es va crear el perfil d'Instagram, van sorgir doncs, un parell d'admiradores que van crear fins i tot un club de fans del Catus, que té un perfil propi de club, del club de fans, també.
Però, escolta'm, quines imatges... Ara estan tots amb el Catus, Instagram, i aquí a la taula. Tu per què no els veus, David? Quines imatges treu el Catus al seu compte d'Instagram?
Doncs, bueno, imatges que poden ser algunes són absolutament esperpèntiques, però en general són imatges del seu dia a dia. Al final, el Catus viu aquí al museu, de fet, viu al despatx.
Sí.
I va fer les seves rondes diàries pel parc arqueològic, no saber si de control o de què, però el fet és que es va fent. I llavors doncs, són imatges això, situades dins de l'espai del museu, com rep els visitants, com es mou i com respira per l'ambient.
Clar, els mitjans us deuen trucar només pel gat, no? Que pel propi museu, com són, els mitjans, David?
Sí. De fet, clar, tot va començar per un fil de Twitter que va fer la Laura, la responsable de comunicació, explicant la història del gat, que de fet doncs, ja porta 2 anys visquent aquí amb nosaltres. I a partir d'aquí és com que tot va començar a córrer molt ràpid. I ara sí, el gat és el boom.
El gat és el boom. Per cert, què hi ha al museu? Què podem veure al Museu Arqueològic de Guissona? Explica'ns una mica.
El Museu de Guissona és el fruit de més de 30 anys de recerca arqueològica entorn a la ciutat romana de Yeso. Guissona és una població de fundació romana que, com a excepció dins del panorama arqueològic doncs, de Catalunya en època romana, compte amb un parc arqueològic amb extensió, amb procés d'excavació i que és visitable.
I la visita és amb el Catus, no? Que també ell ja sap la ruta.
Sí, ell ja sap la ruta, però bé, és un animal lliure. Vull dir que pot acompanyar-te o no. Al final...
Ah, això ho decideix ell, no?
Ell ve, si vol.
Escolta, et demanem sempre, abans, aquestes corresponsalies que tenim des de la fabricació, David, ara, si et sembla bé, tu ja seràs una d'elles, amb aquest Museu Arqueològic de Guissona, David. Us demanem una previsió del temps i del trànsit a Guissona, a aquesta hora.
Bé, d'entrada, el trànsit amb aquesta hora, que és hora una mica punta, és dens però fluid.
Bé.
I pel que fa al temps, doncs, un dia força assolellat, tot i que són núvols a l'horitzó. Pluja no se n'espera, malauradament.
Bueno, a veure si arriba aviat. David Castellana, un plaer, moltes gràcies, i records al Catus.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Com som, els mitjans?
Ai, quina gràcia, podríem tenir algun animalet
som,
aquí.
Només faltaria aquesta.
Sí, no dèieu l'altre dia un porc d'aquell...
Vietnamita.
Sí. Vietnamita?
Sí, home, sí.
No faria gens de nos aquí. Jo estava pensant que els museus arqueològics de les restes a vegades hi ha una mica de sorreta, perquè són restes antigues... Sí. No? I els gatets sí que és veritat que a vegades quan veu una mica de sorreta i fan les seves necessitats.
Ai, 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 ai.
Què vols dir? Que el Catus circula per allà i va fent les seves coses, no?
Que t'ho expliquin, David.
Ha dit que era lliure.
M'hagués agradat preguntar-li al David. El David Castellana. Bueno, oi, no, que hi connectarem un altre dia? Li podràs preguntar?
Sí, tornem a preguntar. 5 minuts que passen de les 3 de la tarda. Ara tornem... Mira, que museu arqueològic, però tornem al passat.
Exacte. Avui, a les notícies vintage, viatgem un 5 de març. Avui, que és Dia Internacional per conscienciar contra el desarmament i de l'eficiència energètica, ho heu de saber. Important. I Santa Olívia i Sant Luperc. Avui anirem a un parell de llocs. Primer, el 5 de març de 1999, amb una subsecció de les notícies vintage, no és la que us penseu, que la podríem titular com a diaris i revistes que s'anuncien a altres diaris i revistes amb frases ganxo simpàtiques, que l'altre dia vam veure aquella, si us recordeu, la revista del Barça que ens oferia com anar de copes per Europa.
Ah, és veritat.
Aquella, i ara, avui en veurem una altra. I també viatjarem després, al 2014, més a propet, amb una notícia atemporal que podria ser del 2014 o de fa dos dies, perquè, de fet, crec que també hi és de fa dos dies, sobre l'Everest.
Ah, mira.
El cim del món. Mm. Us ho podeu imaginar. Comencem primer amb la subsecció inventada i totalment prescindible, diaris i revistes que s'anuncien a altres diaris i revistes amb frases ganxo simpàtiques. És boníssima, aquesta,
eh? Aquesta
m'agrada, eh? Boníssima. Divertida.
Recordeu qui són? O no?
Uf!
Aquells que anaven com amb una mena de tupis a lo John Travolta gris, però exageradíssim.
Tenien noms de dibuixos animats, oi?
Molt bé, molt bé. Els cartons.
No ho han dit des de Feixera, eh? Ràpid.
Els cartons.
Som a Macacitos.
Aquest cop és la revista dels Supers, qui s'anunciava a La Vanguardia. Revista que jo, com a bon súper, segur que vaig llegir, però com que la memòria és intel·ligent, he oblidat completament. La revista dels Supers, que l'any 1999 valia 325 pessetes.
Uau.
Home.
Que vindria a ser...
2 euros.
2 euros de les antigues euros. I anava forta, eh? Una revista dels Supers que llegiran tot el que volen saber sobre Brad Pitt.
Ei,
carai. Sí.
No només sobre Brad Pitt, posa sobre el Brad Pitt.
El Brad Pitt, eh? Ah, l'article.
Sí, sí, fa l'apreciació. No és un Brad Pitt, és el Brad Pitt.
Internacionals, també, no només locals.
No només, no
periodisme internacional.
Periodisme internacional que feia el Súper, no sé què devia estrenar Brad Pitt en aquella època, el 1999.
Leyendas de pasión.
Club de la lucha encara no.
Ah, poder, eh?
Potser, tot i que no és gaire pels Súpers, aquella...
1999, dius?
Sí, 1999.
És que eren moltes les Supers que teníem a la carpeta...
Brad Pitt.
Exacte, forrada amb fotos de Brad Pitt.
Brad Pitt, que ara mira, ja en té...
Club de la Lucha.
Mira, veus? Mira. És l'època, és el... Bueno, el seu top. El que en diuen ara, allò que quan estàs en el dalt de tot. Bueno, sí, ja ens ho explicarà la Medina.
El cim. El cim de la Zeca Rida.
Sí, però crec que ara tenen...
No diuen així, ara.
Ara tenen una altra paraula.
Sí.
Crec que sí. També es parlava del grup de Rockabilly... La poca ability, la que tinc jo. Rockabilly. Els cartoons, que són els que estem escoltant, de l'NBA, i el més important. De regal els portaràs un monstruós shocker. 4 shockers adhesius i el seu àlbum.
Oh, muy bien.
O què és això?
Què és un shocker?
El shocker, no en tinc ni idea. Oh, muy bien. Un shocker.
Era
un mica el ganxo de... Em porta't un shocker.
4 shockers adhesius, sí, que es deuen enganxar.
Com s'escriu shocker?
Shocker, crec que eren, sabeu, similars als toys?
Sí.
Doncs crec que eren una cosa similar.
Una il·lustració, no un dibuix.
Shocker. Shocker amb...
I su àlbum, clar, perquè s'havia de col·leccionar, no?
Però el que realment ens interessa a nosaltres no és els shockers, que ara...
S'està treballant, eh?
Feu periodisme d'investigació, si voleu, shockers. El que ens interessa és la frase ganxo de la revista, que deia... Ja és hora que els teus fills coneguin bé els seus germans favorits.
Ai, tu...
En portada hi havia 2 germans que el 1999 feien de ganxo per la revista dels Supers i podien interessar als Supers, també.
Sí.
De fet, la frase és dedicada als pares, no? Que els vostres fills coneguin aquests germans. Quins 2 germans
són, de quins germans estem parlant. Us he donat diferents opcions.
Ah, perfecte.
Heu de votar. Les Tortugues Ninja.
Val.
Frank i Ronald de Boer, en aquell moment jugadors del Barça. Ostres. El Top, el Buff i el Flash. Els tres germans que vivien aventures en miniatura.
Sí, home, i tant. Que eren de tres colors diferents.
Ah, sí? Top, top, top.
Clar, si vosaltres sou d'una altra generació.
I o Macaulay...
Un cacaulat?
Macaulay... És que es diu així, no?
Macaulay, el de Sol
en casa? El Culkin, sí, el nen de Sol en casa i el seu germà, que en aquell moment havien estrenat una pel·li junts.
Macaulay
i el Kieran. Home, és que no es poden dir Josep i Joan.
Que el Kieran,
clar, el d'allà eren americans.
Sí, eren d'allà.
El Kieran és del de Succession, no? Ara.
És el de Succession, correcte.
No sé pas qui eren. Sí.
Quins són els germans favorits que servien de ganxo pels supers?
A veure...
El Top, el Buff i el Flash, sí. No?
Top, Buff, Flash...
Jo també, com la Harky.
Top, Buff, Flash...
Frank i Ronald de Boer.
Frank i Ronald de Boer. I atenció...
Nervis.
Perquè...
Ai.
És Frank i Ronald de Boer! Oh!
Qui vol,
sí,
Francisco?
Sí, sí, sí.
És que no...
Com ho has fet anar, això?
Amb el temps que fa que ens coneixem amb en Cesc, no l'he vist mai especialment interessat pel futbol. I m'ha semblat una dada tan precisa, del 99, Frank de Boer, tal, i dic, ostres...
Clar, 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 clar. Com se li hagués pogut acudir, no?
Frank i Ronald de Boer.
He tingut molt temps a la R4 avui, però vull dir que... Sí, sí.
O sigui, us heu d'imaginar una portada amb Frank i Ronald de Boer amb gran... I a dalt a l'esquerra en petit.
Quin reclam.
El Brad Pitt. És que Frank i Ronald de Boer són més reclam que Brad Pitt.
Que Brad Pitt.
No eren bessons, no, ells dos? Eren germans, però...
No ho sé.
Em mates, eh?
No tinc aquesta... Tenim aquesta informació.
Jo com dius que n'hi havia un de bo i un de...
Jo crec que eren d'edats diferents, que hi havia el més petit i el... Bé, el petit i el gran.
Però s'assemblaven molt.
Però escolta'm, què és aquesta... És a dir, que el Club Super 3 també servia de reclam...
Del Barça.
Del Barça, exacte.
Era una revista esportiva. Era el que tu volguessis,
clar.
Una miqueta.
Bueno.
I sí, sí, era una
mena
de matxembrat estrany. Continuarem, farem algun altre dia aquesta secció,
sí, home,
perquè
sí,
em sembla
està, està
molt, molt divertida, les frases ganxo que es fan servir.
Germans bessons, eh?
Ah, sí, bessons, que són bessons.
Bessons, de quin
bessons,
dia?
Bessons, eh?
De quin
mira,
dia?
El 15 de maig del 70.
Veus, és que a mi em volia sonar això, que eren bessons.
Sí, doncs sí, sí.
Ben vist, sí.
Tu, Mercè, futbolista...
No, però mira, però he dit el Top, el Buff i el Flash. vull dir, no l'he encertat.
Era difícil, la revista del Super 3. Bé, deixem el Super 3 i ara viatgem cap al 5 de març de 2014, però podria ser qualsevol any, de qualsevol dia de l'any i de qualsevol diari de l'any, perquè la notícia que us porto es titula El Everest no admite más basura. Molt maco, això, eh? Molt bonic, molt maco.
Quines vistes.
Estic allà dalt, al punt més alt del planeta, però... Ai, què és això?
Fa un fred.
Ai, diu una que... llauna de Monster.
La Paula.
Exacte, la Paula que ha pujat a l'Everest i ha deixat la llauna de Monster. Això passava 61 anys després del primer ascens a l'Everest, aquesta notícia, on s'havien acumulat quilos i quilos de merda, diguem-ho clar. És gent que tira els plàstics i tot plegat.
Sí, i les bombones d'oxigen que pugen amb l'oxigen, després les deixen allà.
I les deixen allà. I també deixen allà els que no acaben d'arribar.
Sí, pobrets.
El titular és no admet més...
No admet més...
Merda.
Bueno, i no hem parat de deixar-ne,
si hagués un li... O sigui, no n'hagués hagut d'admetre mai.
Exacte, com si...
Ara ja, segur que...
61 anys, dius aquesta notícia.
Per tant, ara ja fa 71 anys d'això i no s'ha solucionat gaire la cosa. Segons la notícia, el govern nepalí va prendre mesures i va obligar els escaladors que a partir de l'abril del 2014 tornessin del cim cap al camp base amb almenys 8 quilos d'escombraries. Si no, els portava, s'enfrontaven a 3.000 euros de multa.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
On te vaig?
Però ja sabem que els últims anys, i gràcies al Kilian Jornet, hi ha una colla de flipats que es pensen que poden pujar a l'Everest com qui puja de moda. I no és això, companys, no és això. De fet, la notícia pronosticava que els alpinistes flipats no carregarien els 8 quilos d'escombraries que els hi reclamava el govern, perquè tindrien més risc de morir, perquè ja te jugues la vida allà, imagina't amb 8 quilos de més. I que, previsiblement, traspassarien aquestes responsabilitats als seus xerpes. Per tant, els autèntics entesos de la muntanya, els pobres xerpes, carregarien amb 16 quilos de residus.
Què dius?
Els seus i el dels altres.
Papá, mamá, ya viene el carro basurero. Saquen la basura!
Exacte, una mica com un carro basurero, al Xerpes. Va tenir algun efecte aquesta notícia? Evidentment, no. En un reportatge de fa 3 dies al 324, a un dels primers alpinistes que va escalar l'Everest, el primer de tots, que aquell sí que s'ho va trobar net,
sí,
aquell s'ho va trobar immaculat, el xicot deia... Bueno, el xicot ara deu tenir una edat. Deia... ha estat tot molt brut, s'ha de limitar als escaladors. És a dir, amb 10 anys no ha canviat res. Absolutament res.
Ai, a pitjor.
Res. Tot va pitjor.
És curiós perquè quan tu puges les bombones d'oxigen pesen un munt i quan les baixes estan buides. Vull dir que no t'hauria de costar tant... Això és com els botellons.
Bueno, això és com
les... Et falten mans, perquè, clar, l'has de reemplaçar per la que tens plena i, clar, les butxaques les tens plenes de...
Sí, no però sé. Tu, Harke, t'ho passa cada dia, això, quan puges a casa teva.
És correcte. L'hauries de veure a l'escala de casa.
Vull dir, no, perquè, clar, és pujar a l'Everest, també.
Sí, 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 de quatre grapes.
Clar, i també et deus portar menjar per mig fer i l'escala aquella deu estar...
Sí. Ja. Bueno, haig d'anar parant per anar-me aclimatant, no? A l'alçada, per no tenir...
Cada replà és un camp base.
És que si ho fas de cop, arribes a dalt molt marejada, eh?
Clar, però amb la llista de la compra, quan vas de comprar el súper, no, com ho fas, això?
He deixat els...
Des de baix vaig tirant els pots i les ampolles al cinquè i
allà
així vaig fent i vaig vivint.
T'has de fer una politja.
Això.
Hi és. Jo visc a dalt de tot, al terrat, i hi ha la politja, però clar, el que falta, diguéssim, hi ha l'estructura, però el que falta seria la corda. No. Com que visc sola, no, si no puc fer les dues tasques, la
vols dir que no pots
d'enrotllar la
puixa. Te la lligues al peu i fas molta força i vas com...
Mira, demanaré consell a aquests dos que van fer puenting.
Oh, Antonio.
Exacte, a veure com s'ho van manegar.
Bueno,
en fi, no, viviu a un primer, si podeu, si teniu l'opció...
Millor, eh?
Sí.
Alguna nevera, alguna vegada, o l'has hagut de transportar fins a dalt fent puja?
Rentadores.
Ai, sí que et va passar que...
Tu sola, eh?
Rentadores. Va, vaig tenir ajuda. Ah. Vaig tenir ajuda d'una persona amb molta força, que va estar a punt de perdre la vida, carai, arrullat per la rentadora. Per sort, tot va sortir bé. Va de meravella.
I ara més et val. Tens la roba netíssima, ara.
I si no, mira, vinta.
Preciós.
Allà es queda.
Fem una cosa. Anem a fer la digestió?
Sí.
Tenim moltes ganes. Què et sembla, Harke? Va, dos minuts que passa un quart de quatre de la tarda. Com està allò del tema del jarro?
Ui, embolicat.
Sí?
Encallat.
Encara més?
Sí.
Això fa anys,
sí,
que està encallat.
Bueno, mira, doncs avui amb qui faràs la digestió per aclarir-ho tot plegat?
Avui parlarem amb el cronista, periodista, escriptor Miquel Bonet, que ens parlarà d'aquesta última hora des del sud.
Per tant, des de Tarragona. Vinga, anirem fins a Tarragona. Fins ara.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Galeries del Tresillo reactiva la Woman Week per donar suport als drets laborals de les dones. Sent l'orgull de ser tu i asseu-te amb un descompte exclusiu del 21% només per les dones en sofàs, butaques, matalassos, mobiliari i decoració. Aquesta setmana, sent l'orgull de ser tu i asseu-te a Galeries del Tresillo i a galeriesdeltresillo.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ara ho dèiem, eh? El macrocasino del Hard Rock està sent Harke, un dels esculls del govern de Pere Aragonès, això és així, per poder aprovar finalment aquests pressupostos del 2024.
Exacte, la condició inicial dels comuns per negociar amb el govern és que es deixi enrere definitivament aquest pla director urbanístic que projecta el casino més gran d'Europa al Camp de Tarragona, com deies, Marcel, Hard Rock. Un projecte que es remunta a l'any 1989, per tant ja en fa dies, quan el govern Pujol va expropiar unes 800 hectàrees de terrenys agrícoles situats entre Salou i Vilaseca amb la intenció de destinar-los a ús turístic. Ara, el govern i PSC l'han aprovat, però els comuns amenacen de fer una esmena a la totalitat d'aquests pressupostos de la Generalitat si el projecte finalment tira endavant. Un projecte que, per cert, ja ha superat els preliminars polítics i és ara en mans d'una comissió mediambiental que n'avalua la viabilitat. I nosaltres, per conèixer l'última hora d'aquest projecte des del terreny, és un plaer, saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Miquel Bonet. Miquel, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Des de Tarragona, Miquel, a veure, quina és l'última hora d'aquestes negociacions del Hard Rock? No sé si tu en tens alguna informació de primera mà.
No, l'última hora no la sé. L'última hora és que aquí baix fa una ventada de por, ja fa moltes setmanes que fa molt de vent, i si s'arriba a erigir aquella gran guitarra que hem vist tots, aquell edifici, jo dubto molt que això s'aguanti dret. Aquesta seria l'última hora. No, ara, una mica més seriosament, aquí el que hi ha, dic des de la regió directament, és molt d'escepticisme, i només un alcalde que s'hi ha posicionat directament a favor, que és el senyor Pere Granados, alcalde de Salou, i tota la resta, doncs, a veure-les venir i esperar que des de Barcelona, des de la metròpolis, diguin què passarà, perquè la veritat és que aquí no ho sabem, hi ha molt d'escepticisme. En principi, si es fes una enquesta, jo crec que el sentiment majoritari seria que no, que això no ens agrada i que no volem més mamotretos per a una com aquest, però que si es fa, tampoc crec que no hi hagi gaire possiblement en contra, a part dels de sempre, dels del no a tot, que, bueno, això ja ho sabem, que sempre existeixin. I pel que fa a les negociacions, no ho sé. Jo crec que Esquerra l'ha agafat una mica contrapeu, ells han de dir que no, però saben que al final acabaran votant que sí, i amb aquesta mena de negociació, doncs, s'hi ha posat els comuns, que han vist que en poden treure una mica de rèdit polític, però no tinc cap dubte que també acabaran votant que sí. L'altra cosa és que s'arriba a fer amb els terminis i que s'enganxin amb el joc polític on estan ara, que jo crec que és més de certificació que una altra cosa.
Perquè tu ara parlaves d'aquesta gran guitarra que de moment no és el símbol d'aquest Hard Rock, però què se'n sap o què en sabeu més enllà, doncs, això d'aquest complex, més enllà que tindrà forma aquest edifici principal de guitarra? Perquè és que de moment, com a mínim, és complicat trobar més informacions al respecte.
La veritat és que les informacions estan totes publicades i el gran escull i el que ha passat ha sigut que quan es va modificar el pla urbanístic per poder edificar això, que com sabeu està entre els termes municipals de Vilaseca i Salou, es van trobar que allà on s'havia de... La modificació es va aturar per un problema, diguem-ne, contingent, i és que estava tan a prop de la petroquímica, en aquest cas, de Vilaseca, de les fàbriques d'Arcros, que no es podia garantir la seguretat. En això va sortir la mateixa Arcros, és a dir, la indústria aquesta en qüestió, sí, dient que aquestes modificacions ja estaven a terme i que no, això no seria, per ells no seria un problema. Tot i així, això ho va aturar i així és com va sortir del TSJC, i està aturat ara per diguéssim, per aquesta circumstància de hipotètica seguretat. Però no crec que això sigui un s'hi ha agafat tothom amb això, però en el fons aquesta modificació ja estan aprovades i no hauria de ser un impediment perquè els permisos es puguin concedir. És a dir, que entenem, i ara parlo jo, que m'erigeixo com a representant de la regió tarragonina en aquest cas, que el que hi ha és una controvèrsia política que tard o d'hora s'acabarà arreglant, sobretot si en depèn el pròxim govern tripartit, que és el que tothom insinua, que és el que pot passar, que hi ha aquestes negociacions aquí darrere.
Personalment, Miquel, tu creus que s'acabarà fent aquest macrocasino a Tarragona?
És una pregunta complicada, perquè segons el dia que m'ho pregunten, i no és el primer, dic que sí o que no. I la setmana passada, també en una tertúlia a Ràdio Cambrils, precisament vaig dir que no crec que hi hagi prou consens, però ara veig que sí. El que passa és que no serà imminent, vol dir, no, no ho tindran fet d'aquí 2 anys, ni d'aquí 3 ni 4, potser, si ens acostem més cap al 2030, potser sí que la, pot ser que comenci a ser una realitat. Però depèn de tants factors i cal tant de consens i hi ha tanta significació política barrejada que jo ara mateix veig complicat que sigui una cosa a curt termini. A llarg termini o a mitjà és possible que sí.
Bé, de fet, ja fa anys, no?, que es remenen diferents possibilitats, perquè, bé, tot va arrencar, ara ho comentàvem, no?, el 89, amb el govern de Pujol, per tant, s'han anat presentant projectes i, bé, potser sí que d'aquí uns anys el complex aquest, bé, es construeix. Si finalment es construís, Miquel, tu hi aniries a jugar?
A veure, jo sempre soc de l'opinió que, com que els vicis, en això soc molt poc progre, eh? com que els vicis no es poden erradicar, més val tancar-los en recintes tancats. I sí que és veritat, jo reconec que el joc és un problema, i és un problema greu, però és més que res un problema el joc a internet i el joc incontrolat. I el joc en control, i a més hem de saber que a Catalunya hi ha anyada casinos, que a vegades ens n'oblidem. Hi ha casino, hi ha Barcelona, hi ha Peralada, a la mateixa ciutat de Tarragona hi ha un casino, i que funciona perfectament. És a dir, que no crec que aquest hagués de ser un problema de pes a nivell ètic. Vull dir, hem d'entendre que el vici i el joc i els problemes existeixen, i és bo tenir recintos on els puguis controlar. I els arguments que van en aquest sentit jo els trobo una mica fariseus, la veritat.
Clar, tu deies...
Perdona. Sí.
Digues, que, perdona, que t'he tallat.
Segurament, no, que per curiositat segur que ja t'aniria a treure el cap a veure què passa. I a més, si es fes el projecte tal com el plantegen, amb aquesta megalomania faraònica, a mi aquestes coses em perden.
Amb alguna crònica n'escriuries, Miquel.
Segur.
Deixa'm preguntar-te, perquè, és clar, tu ara estaves parlant d'aquest problema, problema o dilema ètic que suposaria el fet de tenir un casino, en aquest cas un macrocasino, a Tarragona. Abans també apuntaves que només hi ha un alcalde a favor d'aquest complex, que és Pere Granados, l'alcalde de Salou. Per què els tarragonins s'hi han oposat? És a dir, quins arguments en contra doncs han exposat la gent de Tarragona?
No, a veure, això cal comprendre-ho i ser empàtic amb la gent de Tarragona i del Camp de Tarragona, que hi ha aquesta sensació secular ja de que tota la merda ve cap aquí baix. I això és evident que hi hagi reticències i que de moment la reacció immediata sigui que no, perquè, clar, això no ens enganyarem, representa un model de turisme de qualitat baixa. Sí que és veritat que també depèn molt de com acabi sent aquest Hard Rock, si acaba sent Las Vegas o acaba sent un complex de Paso Catambòlic. Clar, entre una cosa... No és el mateix una cosa que l'altra, i dependrà molt la mena de turisme que vols atreure i que al final acabis aconseguint atreure. Però sí que al final és una aposta pel de sempre, doncs, pel sol i platja, però una mica més refinat. A part d'això, també hi ha el problema de l'aigua, que sí que és una cosa que sembla contingent, perquè no, aquí la sequera al Camp de Tarragona és crònica. Vull dir, sí que és veritat que ara al nord de Catalunya hi ha molts problemes amb aigua, però aquí hi han sigut sempre i no són ara especialment pitjors que com han sigut en anys anteriors. Però sí que és veritat que ara mateix plantejar-se projectes d'aquesta mena, que necessiten una protecció d'aigua superior al que és habitual, sí que la gent també el tira enrere, i el raó, a més a més.
Clar, està tot aquest projecte, com dèiem, ha superat, diguéssim, aquests preliminars polítics, si no m'equivoco, ara és en mans d'aquesta comissió mediambiental, doncs això, que s'encarregarà de determinar si el projecte és viable o no des d'un punt de vista mediambiental, i de ben segur, doncs, que, com apuntaves tu ara, Miquel, doncs l'aigua juga un paper important. Si et sembla, Miquel, canviem radicalment de tema i parlem d'un altre tipus d'indústria del joc, que seria el programa Eufòria de TV3, la gran estrena de la tele pública catalana. De fet...
Molt radical, el tema.
Sí, és com més de proximitat, més de proximitat. De fet, a tu t'hem llegit amb entusiasme en crítiques que feies a Joc de Cartes i que, per cert, trobem molt a faltar. No sé si com vas veure, com valores l'arrencada de divendres d'Eufòria.
Bueno, vaig intentar després de l'afer de Joc de Cartes, que ja me'n recordo quan vam parlar amb vosaltres.
Sí.
Vaig intentar fer el mateix amb Eufòria i no va tenir el mateix èxit.
Ah.
Però sí que és veritat que a mi és un programa que m'agrada molt i l'he defensat molt.
Sí.
I el segueixo amb fanatisme cada setmana. Mm. I opino que aquesta edició ha començat amb molt bon peu, amb algunes actuacions sensacionals. Ja me'n recordo d'aquell noi suec que va fer una versió de Rosó, que jo crec que ja entra directament als anals de la història d'aquest programa, a banda de gent que promet molt, com aquella... Ara me'n recordo com es deia, Anaïs de Silva, crec, o no sé què, de Silva, una noia catalano-brasilera...
Sí.
Que crec que ens donarà nits de glòria.
Veurem. Eufòria va, no? La gala es va estrenar, la primera gala va ser aquest divendres. Veurem tot plegat com evoluciona, perquè, si no m'equivoco, no vaig poder seguir tota la gala, però hi va haver algun tipus de desajustament també pel que fa a producció, guió.
Sí,
veurem.
És veritat, i he llegit també avui precisament un article de la Mònica Planes, l'Ara, que ho criticava. Però no, la veritat és que és una mica el to habitual que donen els presentadors. Jo la Marta Torné com a presentadora l'havia criticat molt per això, perquè a vegades sembla que surti, que no estigui presentant un programa, sinó que hagi sortit de festa amb unes amigues i porti un parell de copes de vi més. Mm. Però trobo que ara li dona cert encant, aquest descontrol i aquest aire una mica caòtic. Sí que és veritat que el primer dia potser era una mica massa caòtic i tot, i semblava que estaven una mica desacompassats tots plegats. No sé si ja és la voluntat de la producció d'estirar aquest fil, o ho arreglaran una mica, no ho sé.
En qualsevol cas...
No em molesta.
No et molesta. Seria el titular.
Sí, el titular és no em molesta el caos.
Bé, és que dintre del caos també hi ha un ordre. I una vegada es connecta i s'entén aquest ordre, doncs tot es fa molt més senzill. Per cert, ara TV3 és 3CAT. No sé si tu també t'has aficionat a algun dels nous programes de la plataforma, com ara, bé, i ara sabem que ja ets Eufòria, no? Epic Nails, algun tipus de programa així de més de reality? Com, no sé si algun...
No soc molt de reality, a part d'aquest d'Eufòria, que dic que sí, perquè ja l'he seguit des de que va començar. He vist això que fa l'Epic Nails, aquesta noia que ho fa la...
Sí, home, una ex-Eufòria, també.
Que va sortir del programa ja...
Sofia Coll.
Molt, vull dir, del segon programa potser era el que se salvava. De la mateixa manera que de la primera edició ja vaig dir que el que se salvava era el Triquell, d'aquesta segona potser la Sofia Coll també és la que tenia més talent, ja només per cantar, sinó per tot. Bueno, va anar a Eurovisió, si no recordo malament.
Bueno, va anar al festival a la selecció prèvia, diguéssim, el Benidorm Fest.
Sí. Va haver una mica de tongo, jo no ho vaig seguir, però és el que em van explicar.
Bé, finalment no, el candidat català, que era Roger Pedrós, i la Sofia Coll, doncs, que també era catalana, van quedar descartats. Però bé, per cert...
És una pedrera de talent, el que passa que s'ha de filtrar una mica, clar.
Per cert, s'acosta la cita literària per excel·lència de les llengües catalanes, Sant Jordi. No sé si estàs preparat o presentant alguna novetat editorial, Miquel.
Bé, tinc una semi-novetat, no és novetat del tot. És un llibre que ja vaig escriure fa gairebé 10 anys i ara en ocasió, diguem-ne, del aniversari. I com que era una novel·la que estava una mica publicada, era la meva primera novel·la i estava una mica per polir, ara m'he aprofitat per polir-la, ampliar-la i tornar-la a editar amb la meva editorial actual, que és la segona perifèria.
Sí.
I està a punt de...
Ai, ens en pots donar alguna pista, Miquel?
Sí, i tant. Es diu El dia de l'escòrpora i és una novel·la satírica de platja. He dit totes aquestes coses que ara parlàvem de les trames urbanístiques i de l'ambient de costa en un estiu, allà estava reflectit, amb l'excusa d'un atac sanitari d'un peix monstruós.
Però escolta, n'havies fet alguna cosa abans, prèviament, Miquel, amb aquest dia de l'escorpora? Perquè n'havies sentit a parlar.
Sí, pot ser, vull dir, no? La novel·la es va publicar el seu dia, però ja et dic que va tenir un recorregut una mica breu, i m'havien demanat molta gent que si la podia reeditar perquè no es trobava.
Sí.
I et dic, hem aprofitat per polir-la i ampliar-la una mica i que torni a estar disponible per a tothom. És a dir, que és novetat, perquè és un llibre que surt ara nou,
sí.
Però no del tot.
Molt bé, però et veurem aquest Sant Jordi signant llibres o no? Amb aquest dia de l'Escorpora.
Sí, estaré per Barcelona tot el dia.
Fantàstic. Escolta, Miquel Bonet, periodista, escriptor, vigilant també del camp, felicitats per aquesta reedició del dia de l'Escorpora i també per aquesta crònica de primera mà des del camp de Tarragona d'aquest Hard Rock, que segur que en seguirem parlant. Gràcies, Miquel.
A disposar.
Una abraçada.
Adéu, bon dia.
Bon dia tot el dia, gran Miquel Bonet, eh?
Sí, 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 sí.
Quants títols s'ha donat, no,
bastants,
en aquesta digestió?
Bastants. Sempre és un gust, també, perquè aquí ens passa, no?, que des de Barcelona sembla que podem opinar de tot i del que passa a tots els punts del país, i, home, és molt nutritiu parlar amb gent sobre el terreny i que, bé, poden estar empapats de totes les emocions, sensacions i converses que es parlen, converses de bar, que són les que, bé, que marquen també l'actualitat política
i Miquel Bonet, que ens confirma això, que estarà el Sant Jordi. Vull
sí?
dir que
sí, sí, sí.
Això també és una molt bona notícia.
Sí,
i
amb el dia de les Escorpora.
Prenem nota.
Sí.
6 minuts que passen de 3:45 de la tarda, i per cert, també heu parlat d'Eufòria, eh?
També. Li va agradar?
Ja, sí, sí, és
va agradar Eufòria. Sí que és veritat que avui hem començat a llegir alguna crònica que es carregava una mica als presentadors,
va
o que no acabava,
Plan,
exacte, no acabaven de... que no, aquí també n'hem parlat, no? Que sembla que sí que els hi faltava una mica de rodatge, però bé, el Miquel té raó, vull dir, d'Eufòria han sortit cantants com ara el Triquell o la Sofia Coll, que estan fent carrera, per tant, veurem.
Mira, veurem, perquè divendres aquí, a Fabricació Pròpia, parlarem amb un membre del jurat d'Eufòria. Carol Rovira estarà amb nosaltres. De fet, la Carol Rovira diria que al principi ella és actriu, també és cantant. Va començar fent de coach a Eufòria, la primera temporada del Triquell, que tu la vas seguir més. Jo la primera temporada, haig de dir que no la vaig seguir, em vaig enganxar la segona, i a aquesta tercera també vaig veure la gala divendres. I en la segona temporada li van oferir de jurat, llavors ja fue amb l'Helena Gadel i el Lil Dami.
Lil Dami.
Aquesta tercera temporada ella és, diguéssim, una mica la portaveu del jurat.
Clar, hi ha hagut moviment, nous membres del jurat i sí.
Amb l'Albert
Sala. La resta segueix igual.
Albert Sala i l'Alfred, que van tenir aquesta estrena divendres. Bé, el divendres, justament aquí al Fabricació, mira, hores abans de que comenci aquesta segona gala d'Eufòria, doncs estarà amb nosaltres la Carol Rovira al Cacau musical de les 4. Anem cap a... Què fem? No, mira, saps què passa? Que tinc a la Pi Bernat, que té unes ganes avui de demanar la paraula.
De què parlarà avui?
Mira, avui ens demanarà la paraula port.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat. Demano la paraula.
Què tal, Montse Pi Bernat? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Avui la paraula que demanes ens transporta.
Ah, sí, sí, molt bé. Vist així una miqueta. Diguem que és porta d'entrada. Però a veure, t'explico primer com és que se m'ha acudit aquesta paraula d'avui. Resulta que he vist que Barcelona té l'honor, per dir-ho d'alguna manera, d'ocupar el primer lloc de la ciutat marítima on es va decomissar més cocaïna l'any 2023. Trist, però per això avui sortirem del port.
I una barca planta surt d'esport de Solla. L'aigua està tan plana que li espitja a córrer. Cossos adaptats, prims i musculosos, tots els déus olímpics n'estan orgullosos, fins com ballarines.
Així doncs, la paraula d'avui és port, en lloc de, podríem dir, Montse, de sortida i d'arribada dels vaixells.
Exacte,
no?
Avui el port ens remet a aquesta estructura artificial que hem construït a les grans ciutats de mar. Però l'origen de tot port artificial és un port natural de la costa on els vaixells s'arrasaraven, clar. Avui és cert que la paraula la tenim associada al lloc aquest on els vaixells descarreguen, els fan tasques de manteniment, etc. No? Però I és per això, exacte, que tenim els ports comercials, els ports militars, els ports esportius, els ports fluvials, que són els dels rius, els ports pesquers, etc.
I escolta, i d'on ve la paraula?
Doncs mira, ve del llatí, com habitualment, el llatí portus, ja amb el mateix significat d'obertura o entrada que permet entrar al mar, per mar, no? El transport aquest per mar. Però fixeu-vos en una cosa. Nosaltres en català i també en castellà tenim també el port de muntanya. I mira, he consultat el diccionari etimològic del mestre Joan Coromines, que fa poques setmanes que es va posar en línia i és consultable per tothom, el diccionari etimològic, i m'ha semblat superinteressant el que ell comenta, que aquest port referit a port de muntanya, doncs que d'entrada ell diu que és una evolució lògica de primer entrada a port, després obertura, després pas i després pas de muntanya, però el que he trobat curiós que diu és que és un ús exclusiu del català, del castellà, del basc i del gascó. És això de dir-ne port a les collades de muntanya, al coll, i això. Es veu que els altres idiomes doncs, no ho tenen. Almenys quan ell ho va escriure, el diccionari. No sóc experta en etimologia, però m'ha semblat curiós.
Doncs mira, ja m'ha après una cosa més. I escolti, què en fem del port en català?
Doncs mira, per començar, ampliem el significat, perquè port no és només el lloc físic, tant de mar com de muntanya, sinó que també pot ser un lloc de protecció i refugi en sentit figurat, i que et diguin, mira, Mercè, és que ets port de descans per a molts oients.
Ai, quin honor. Montse, quines coses. Immerescut, eh?
Però gran honor.
A veure, en port tenim també locucions o frases fetes d'aquelles que ens agraden?
Sí, segur, sí. I us sonen. La primera, prendre port. Quan una nau arriba al seu destí, pren port. I amb el mateix significat, toca port. És el mateix, eh? El vaixell acaba el seu viatge, toca port. I si saltem el llenguatge del dia a dia, tenim arribar a port o arribar a bon port. Arribem a bon port quan una cosa acaba bé. Ho diem molt, això. La reunió ha arribat a bon port. Ens hem sortit i hem aconseguit bon, sí, el que ens proposàvem.
Ja es veu el port quan el sol és mort i entren tot remant, rient i cantant.
Ja arribem a la part final de l'espai amb la Montse Pibernat. Demano la paraula, avui la paraula port, i ja sabeu que toca doncs, parlar de les frases fetes i refranys que m'encanten si fan rodolí.
Sí.
A veure, si no fan rodolí, també, t'haig de dir.
Sí, perquè són més boniques si fan rodolí. Sí. Soc aquí per complaure't, a veure. A veure si en trobem que facin rodolí. La primera diu, vent porta a port i vent porta a mort. Sí que fa rodolí, és trista, sí, eh? Però sí, això es diu dels mariners, que temen el vent perquè tant els pot portar de retorn a casa, a port,
això és veritat,
com posar-los en una situació de perill extrema a mort. És a dir, vent porta a port i vent porta a mort. Bé, una altra. Del clima també especial que es necessita per navegar o no navegar. Diu, si llampega cap al nord, no vulgui sortir del port. No calen més explicacions. No sé si llampega cap al nord, doncs no vulgui sortir del port. També diu un altre, si el mestral bufa fort, tomba molt la vela per arribar a port. Hauries d'agafar la rosa dels vents i mirar a veure el mestral quin vent és, i llavors dir, si el mestral bufa fort, tomba molt la vela per arribar a port. I aquesta altra encara, quan fa bigotis al sol, no es torna a port quan es vol.
Però un moment, a veure, explica'ns això. Fer bigotis al sol? Què és això de fer bigotis al sol?
Què és? Doncs jo també ho he hagut de buscar, seré sincera. Quan fa bigotis al sol, és que el bigoti és una nuvolada llarguera, allargassada, que se situa davant del sol a la posta o a la sortida, i es veu que assenyala pluja. Per tant, és un advertiment de la gent de mar, no? Entre els mariners... entre els mariners és el que diuen, el bigoti és una... quan fa bigotis al sol, no es torna a port quan es vol. Una altra cosa dels mariners, un animal que també assenyala mals averanys, és la gavina. I mira, m'agrada perquè... Tampoc és que m'agradi especialment aquest animal.
Jo crec que amb això coincidim, però pibernat, 100%, eh?
És que la gavina són...
No, gavina i no. Tot el que
vola, d'entrada.
Sí, exacte.
Doncs mira, la gavina. Es diu, gavines al port, malament per al pescador. No és que es mengin el que han pescat els vaixells, sinó que es veu que és presagi de mal temps si les gavines es queden al port. També es pot dir, gavines en terra, temporal a la mar. És així, no sé més. N'hi ha un que té per protagonista la lluna, i diu així, en lluna creixent a la mar, en lluna plena en el port, i no tinguis por a la mort. Això es veu que ve a dir que mentre va creixent la lluna van reviscolant la pesca i les plantes, mentre que quan la lluna fa el ple s'atura l'activitat. Per això diuen en lluna creixent a la mar, en lluna plena en el port i no tinguis por a la mort. Mira, no sé. I un últim, encara, que diu a port arribat, vot oblidat. Vot en el sentit de
d'una promesa, primitiu. No?
Exacte, d'una promesa. L'origen també és mariner, perquè es veu que en casos de mal temps alguns mariners resaven i s'encomanaven a tots els sants, a la Mare de Déu i a tothom, no? Però quan havia passat la tempesta, se n'oblidaven. I d'aquí avui el podem aplicar a qualsevol àmbit de la vida. A port arribat, vot oblidat. I ja està.
Doncs escolta, Montse, moltes gràcies per haver arribat a port i bona setmana.
Igualment.
Per poder ensopegar.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Pocs minuts que passen de 3/4 de 4 de la tarda i del Camp de Tarragona, que parlàvem abans amb el Miquel Bonet, doncs viatgem ara fins a la Segarra per saludar una altra escriptora, periodista cultural, que un cop al mes ens visita per contrastar l'actualitat. Oh, i ho fem amb la literatura. Anna Ponsoda, com estàs?
Hola!
Home!
Com estem?
Com estem des de la Segarra, Anna?
Doncs molt bé, escolta. Ja ve el bon temps, bé. El blat és verd...
Bé...
Tot va bé.
Tot va bé. Escolta, fa uns minuts, ara ho dèiem, parlàvem amb el Miquel Bonet del projecte polèmic del Hard Rock. Ens consta que us coneixeu, no, Anna, amb el Miquel?
Sí, hem anat coincidint per aquests mons culturals. Em va convidar a Reus, al centre de lectura, on hi fan unes activitats impressionants.
I, de fet, diria que també va estar a la presentació de la Terra Dura, pot ser, Anna?
Sí, sí, vam presentar la Terra Dura al Cercle de Lectura de Reus, que porta ell, diguéssim.
Val.
No, és una persona... Jo crec que és molt intel·ligent, el Miquel. Doncs si es prengués prou seriosament la seva intel·ligència, faria grans coses.
Anna, avui ens vens a demostrar que la literatura ha tractat al llarg de la història qüestions perfectament actuals i, de fet, ho faràs presentant-nos un llibre, Alerta del segle XIX.
Sí, correcte. Avui parlarem de La cartoixa de Parma, de Stendhal.
De Stendhal, vale.
S'ha de dir així, bueno, és un pseudònim, El nom era alguna cosa com Henry Boyle, però amb aquesta combinació de vocals és poc habitual en francès, per tant segur que ho he pronunciat malament.
No, però s'entès perfectament. Anna, perquè has cregut interessant, no?, justament parlar-nos avui d'aquest llibre.
Ai, mira, hi és tot. O sigui, la naturalesa del poder, la guerra, l'amor, les evolucions dels personatges d'acord amb el que han llegit, diguéssim. O sigui, personatges que segueixen al comptat el paper que han de fer al món, saps? D'altres que no, que són, diguéssim, imprevisibles a si mateixos. Vull dir, hi ha tota una... tota una temàtica, diguéssim, que no ha canviat, perquè la naturalesa de les coses importants, diguéssim, que canvia poc. O sigui, pot canviar per nosaltres al llarg de la nostra vida, però no ho transmetem a la següent generació, saps? Tot el que aprenem.
Totalment. Mira, això la veritat és que és així. Deixa'm dir també, Anna, important, perquè la Cartoixa de Parma d'Stendhal reedita l'any passat per la Casa dels Clàssics amb la traducció de Ferran Tutén, eh?
Sí, molt bé, una molt bona traducció i un pròleg que també marca molt bé el text.
Mira, doncs ajuda'ns, Anna, justament, la intenció d'aquest espai amb l'Anna Ponsoda és contrastar aquesta actualitat amb la literatura. Per què avui la Cartoixa de Parma? De què va la Cartoixa de Parma?
De què va la Cartoixa de Parma? La Cartoixa de Parma explica les intrigues de poder a dins de la cort de Parma, en un moment de replegament ideològic, com el que estem vivint nosaltres. Quan fracassa Napoleó, tornen les monarquies absolutes que intenten, doncs, a tota costa, protegir-se contra jacobins, liberals, etc. I una mica també és el replegament que estem veient dels estats actuals a Europa, no? De l'extrema dreta, en un moment en què fracassen projectes polítics, doncs, més globalistes, i veiem això, doncs, com la socialdemocràcia s'enfonsa i la gent torna, doncs, a pujar fronteres. I és el que passa, doncs, en aquesta època de la Cartoixa de Parma, en què cada ciutat, diguéssim, era un petit regne, i per anar d'un regne a l'altre, doncs, hi havia una sèrie de traves burocràtiques que encara fan més interessants, doncs, els viatges dels seus personatges, no? Hi ha aquest replegament i aquesta fragmentació dels poders.
Clar. Perquè ens puguem fer una idea, perquè qui no hagi llegit la Cartoixa de Parma, Anna, com bé deies tu, és un clàssic. Per tant, els clàssics no moren mai i ens van molt bé justament per contextualitzar també el que ens està passant. Tu deies, és una novel·la que parla sobre intrigues polítiques i amoroses, però que va enllaçat amb temes de l'actualitat, que si ara, doncs, no sé, escoltem les notícies o llegim els diaris, poden encaixar molt bé amb el que explicava la novel·la.
Sí, la veritat és que, vull dir, que ara que ens passem el dia parlant sobre desig i consentiment, no?
Sí.
Doncs en aquesta novel·la estan molt ben explicats els diferents tipus de desig i la manera com de vegades tot és més ambigu del que voldríem i com, doncs, és difícil, no? Reglamentar una cosa com l'erotisme.
I, de fet, si no m'equivoco, també, avui ho volies enllaçar amb el tema de les corrupcions de les mascaretes, que també n'hem parlat molt aquests dies.
Sí, diguéssim que avui ens escandalitza, no?, que encara es passin aquest tipus de coses, però durant una època, diguéssim, el que no s'enriquia a la cort era perquè era el més tontet de tots, no? Clar. O sigui, que la corrupció era estructural fins fa 4 dies, no? I això ha anat canviant, gràcies a Déu, diguéssim, la nostra sensibilitat respecte a aquests temes, però veiem com és com una tentació bastant inherent al poder, no? I sobretot a la falta de contrapesos, a la falta de vigilàncies, etc. La Cartoixa de Parma s'ubica en una època molt, diguéssim, on no hi havia cap mena de vigilància respecte als poders, o sigui, només vas veient com l'única... L'únic límit que té un partit és l'altre partit, no? I la violència física. Per tant, avui estem en un moment més privilegiat, diguéssim, de la història política, no? Però sí que és veritat que la degeneració i la corrupció i la mentida estructural i com al fons de tot això, el que hi ha més aviat són passions humanes, no? Que no grans idees ni grans ideals polítics.
Mira, és que estàs dient el que estàs explicant ara, Anna, amb aquest clàssic de la Cartoixa de Parma, i jo estic mirant la televisió Donald Trump.
Veus? Hem de dir que els dos, diguéssim, reis que apareixen, bueno, els prínceps de Parma que apareixen a la novel·la, són uns personatges bastant febles, a nivell de... A nivell de capacitat d'exercir el poder. El que fan és s'envolten, doncs, de primers ministres forts bregats, diguéssim, que els fan una mica la feina bruta. Però vas veient això, com la psicologia d'aquests personatges és bastant feble. El que importa és l'estructura que els aguanta, no? En el cas de Trump crec que és diferent. Crec que el boig és ell i l'estructura també està absolutament psicopatitzada, però ja és una altra cosa, saps?
Ja, és clar. Exacte. Seria una altra posició. Mira, per recollir avui aquest contrast amb l'Anna Ponsada, periodista cultural i també autora, entre d'altres, de La Terra Dura, que per cert, Anna, deixa'm-ho dir, perquè clar, com que parlem un cop al mes, ara és 5 de març ja, parlarem el 5 d'abril, que estarem a les portes del Sant Jordi. Entenc que serà grossa, no? Que és festa grossa, no?, aquest Sant Jordi, Anna. Si ens pots avançar alguna
mica. Sí, la veritat és que per nosaltres, mira, per mi, que faig tots els papers de l'auca en aquest món cultural nostre, sí, és una mena d'estrès absolut, perquè d'una banda sí que sóc autora, i aquest any doncs La Terra Dura, que la vam publicar al novembre, i com que la gent l'ha anat llegint, doncs arriba bastant viva a Sant Jordi, saps? I això està bé.
I està
perquè
funcionant.
També doncs, em permetran assignar, i es va venent, i això està bé. I de l'altra, doncs, des de Fragmenta, hem publicat 9 dels 10 manaments i un comentari del Joan Lluís Lluís sobre la Torre de Babel, que en aquests moments, diguéssim, d'absolutisme lingüístic, que sembla que encara siguem a Parma al segle XIX, sí, doncs també van molt bé.
I deixa'm dir-te, no, que et volia dir que la Terra Dura d'Anna Ponsada, si no l'heu llegit, l'heu de llegir ja i l'heu de comprar, volia dir, perquè estàs entre els més venuts encara, si no m'equivoco, vull dir que està funcionant molt i molt bé. Tu t'esperaves aquesta recepció?
En absolut. No, vull dir que nosaltres, mira, amb el Josep Lluc, quan vam dir, em va dir, en tirarem 1.000 exemplars, i sí, vaig dir que ets boig. Qui vols que compri un llibret sobre els plans de Sió? I ja n'hem venut ja 4.000, imagina't.
Clar, és que això és una veritat, però bueno, mira, justament, Anna, i mira, aprofitant que et tenim, encara tenim un minut i escaig, però sempre és important escoltar-te, el tema de la revolta pagesa. Anna, tu com ho veus? Què opines? Com ho podries traslladar a nivell de no sé, aquesta, contrastar-ho amb la literatura?
Uf, mira, la revolta pagesa és un cas, diguéssim, de reivindicacions, o sigui, és un sector que està tan maltractat que fan reivindicacions diverses, no? Mm. Que d'alguna manera algunes són incompatibles entre elles, no? Llavors, el que ells necessiten ara mateix, perquè hi ha molts tipus de pagesia, i dintre de les revoltes pageses doncs hi ha sensibilitats diferents que aposten per models diferents, però sí que hi ha uns mínims comuns, no?, que reivindiquen tots, i uns d'ells, per exemple, és la reducció de la burocràcia, no? Els nostres estats, precisament perquè són ultragarantistes, doncs han anat posant tot de no diré traves, però diguéssim, sí, funcions burocràtiques per assegurar-se doncs uns determinats mínims, no? El que passa és que ha arribat un punt en què aquestes gestions burocràtiques doncs absorbeixen molta part de la feina dels pagesos, que hauria de ser una altra, no? I a part d'això, la burocràcia és per naturalesa com homogeneïtzadora, no? O sigui, t'obliguen a tenir una dutxa a cada granja, encara que tu visquis a 10 metres de la granja i et puguis anar a dutxar a casa. T'obliguen a fer una inversió que per tu és absolutament innecessària, però que ha de complir amb el que es demana pel sistema, no? Llavors, bueno, o sigui, que hi haguessin una mica el que passa amb la llei, no? Vull dir que la llei és important, però també és important els intèrprets de la llei, no? Doncs la burocràcia és important, però la interpretació de la burocràcia també ho hauria de ser. Llavors, la mirada i la prioritat hauria de ser facilitar les coses a un sector que està bastant empobrit, que ha patit moltes crisis econòmiques, que pateix la crisi climàtica més que ningú, la guerra d'Ucraïna, sobretot a determinades comarques rurals que viuen del cereal, també els ha perjudicat moltíssim, sí, i per tant, des dels governs, el que s'hauria de fer és ajudar-los. O sigui, hem de decidir què volem, comprar tot el que mengem a fora, o volem una alimentació de quilòmetre zero,
mira,
quin diem,
de
no?
De fet, Anna, si no m'equivoco, ara sí que ens queda un minut, però si no m'equivoco, què vas fer tu en el moment de la revolta pagesa fa unes setmanes? Vas escriure un tuit molt clar i català, que deies que també és per, o sigui, per part nostra també el que podem fer per col·laborar, doncs és sobretot tenir consciència d'on comprem la fruita i la verdura.
Absolutament. No? Absolutament, absolutament. Vull dir que quan anem a comprar, veure les etiquetes hauria de ser, diguéssim, formar part de la nostra cultura alimentària. Uh-huh.
Anna Ponsada, ho hem de deixar aquí perquè no tenim més temps. Però d'aquí un mes, de les portes de Sant Jordi, tenim unes ganes de parlar amb tu perquè ens expliquis totes les novetats que passarà aquest any al Sant Jordi. I sobretot que ens vehiculis aquesta actualitat amb la literatura com fa l'Anna Ponsada. Anna, gràcies. Una abraçada ben forta cap a la Sagrada.
Una abraçada. Adéu, Mercè. Adéu, adéu.
Vinga, va, doncs, fet aquest contrastos avui amb l'Anna Ponsada, el que fem és ja arribar al punt horari. Ens posarem al dia amb els principals titulars que ens els ofereix la Sandra Gómez. Ens explicarà tot el que ha passat en el món durant aquesta primera, segona hora de fabricació pròpia. I a la tornada, avui parlarem amb la il·lustradora Maria Picasso. Ens vam quedar embadalits amb la caricatura que va fer de Núria Feliu quan estàvem al Palau Robert fa unes setmanes. I avui la tenim aquí, al cacau més il·lustratiu del Fabricació Pròpia.